Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Entra a radioestel.cat i troba tots els programes emesos a Ràdio a la Carta. Ràdio Estel, per servir-te.
Ràdio Estel, Tarragona, 100.6.
Benvinguts una setmana més al programa El Campanar, que produïm des del Departament de Mitjans de Comunicació de l'Arquebisbat de Tarragona. Us saludem, l'equip que el fem possible, en Santi Grimau al control tècnic, la Montse Sabater i qui us parla, Anna Robert. Us desitgem, en primer lloc, una molt bona Pasqua. Obrim el programa d'aquesta setmana amb una proposta que cada mes d'agost organitza el Secretariat Diocesà d'Animació Bíblica de l'Arquebisbat de Tarragona, juntament amb l'Associació Bíblica de Catalunya. És un pelegrinatge a Terra Santa, que aquest any serà del 21 al 30 d'agost. Amb aquest viatge es pretén conèixer millor els llocs de la Bíblia i les persones que hi viuen, tot contemplant la terra on el mateix Jesús ha deixat les seves petjades. És per aquest motiu que el papa Pau VI va anomenar a la Terra Santa el cinquè evangeli. Aquest pelegrinatge permet apropar-se al bressol de la nostra fe i visitar els llocs sants que van ser testimonis del naixement, ministeri, passió, mort i resurrecció de Jesús. Natzaret, Canà, Tiberíades, Betània, Betlem o Jerusalem seran alguns dels llocs que es visitaran. Les inscripcions per a aquest pelegrinatge ja són obertes. Per a més informació, podeu consultar el web de l'Associació Bíblica de Catalunya o bé contactar amb el director del Secretariat d'Animació Bíblica, que és mossèn Antoni Pérez de Mendiguren, trucant al telèfon 649-236-639. Canviem ara de tema per donar pas al missatge als quatre vents de l'arquebisbe de Tarragona, Monsenyor Jaume Pujol. Aquest diumenge ens parla de la Festa de la Divina Misericòrdia, una festa que va ser instituïda per Sant Joan Pau II.
Déu vos guard. El 22 de febrer de 1931, una monja polonesa estava a la seva cel·la al vespre quan va succeir el següent segons el seu relat. Vaig veure el senyor amb una túnica blanca, tenia una mà aixecada per beneir, amb l'altra tocava la túnica sobre el pit. De l'obertura de la túnica al pit sortien dos grans raigs, un de vermell i un altre de pàl·lid. Després d'un moment, Jesús em va dir: «Pinta una imatge segons el model que veus i firma: Jesús, en vos confio». Desitjo que aquesta imatge sigui venerada primer a la seva capella i després al món sencer. Fins aquí les paraules que va sentir de Nostre Senyor Jesucrist. La monja és venerada com Santa Maria Faustina Kowalska des de la seva canonització pel papa Joan Pau II l'any 2000. Per descomptat, va haver de passar per moltes contrarietats. Igual que els vidents de Lourdes i Fàtima, es va enfrontar amb la incredulitat sobre les seves aparicions. El seu confessor, aclaparat pels seus relats i consultes, li va dir que només tenia temps per a confessar-la, però que tota la resta ho escrivís en un diari. Gràcies a això, va deixar un text que ja és un clàssic d'espiritualitat. La imatge que va pintar es venera avui en esglésies de tot el món com la millor expressió de l'amor de Jesús, un afecte que surt del seu cor i arriba a la humanitat. Jesús no s'havia limitat a dir que pintés la imatge, sinó que va afegir: «Desitjo que aquesta imatge que pintaràs amb els pincells sigui beneïda solemnement el primer diumenge després de la Pasqua de Resurrecció. Aquest diumenge ha de ser la Festa de la Misericòrdia». Seguint, doncs, aquell mandat, l'Església acull avui aquesta festivitat el segon diumenge del temps pasqual. La misericòrdia divina és la gran esperança dels pecadors, que hem de ser conscients que, per moltes que siguin les nostres faltes, més gran és l'amor amb què el nostre Pare Déu ens beneeix. L'Església vol ser l'àmbit més proper de la misericòrdia a través de les seves actuacions d'ordre espiritual i material, ja que totes són humanes. Avui n'assenyalaré una que tenim a la nostra arxidiòcesi i que té el nom de Llar Natalis. És un projecte impulsat per la Delegació Diocesana de Pastoral Familiar que es desenvolupa a l'edifici Centre Oblates de Tarragona. És un espai d'acollida discreta i cordial per a mares gestants amb dificultats que volen tenir el seu fill i d'ajuda a matrimonis que travessen problemes de qualsevol tipus per a promocionar la vida i vetllar per ella. Dono les gràcies als seus impulsors, a les religioses del Verb Encarnat i a molts voluntaris i voluntàries, així com als col·laboradors que materialment i espiritualment fan possible aquesta obra de misericòrdia tan necessària. Adéu-siau.
És el moment ara d'escoltar l'Evangeli d'aquest diumenge segon de Pasqua. Pertany al capítol 20 de l'Evangeli segons Sant Joan, versets del 19 al 31. Aquest Evangeli anirà acompanyat, com cada setmana, del comentari del biblista mossèn Joan Magí.
Al capvespre d'aquell mateix dia, que era diumenge, els deixebles, per por dels jueus, tenien tancades les portes del lloc on es trobaven. Jesús va arribar. Es posà al mig i els digué:
Pau a vosaltres.
Dit això, els va mostrar les mans i el costat. Els deixebles s'alegraren de veure el Senyor. Ell els tornà a dir:
Pau a vosaltres. Com el Pare m'ha enviat a mi, també jo us envio a vosaltres.
Llavors va anar damunt d'ells i els digué:
Rebeu l'Esperit Sant. A qui perdonareu els pecats, li quedaran perdonats. A qui no els perdoneu, li quedaran sense perdó.
Quan vingué Jesús, Tomàs, un dels 12, l'anomenat Bessó, no era allà amb els altres deixebles. Ells li van dir:
Hem vist el Senyor.
Però ell els contestà:
Si no li veig a les mans la marca dels claus, si no fico el dit a la ferida dels claus i no li poso la mà dins el costat, jo no creuré pas.
Al cap de 8 dies, els deixebles es trobaven altra vegada en aquell mateix lloc. I Tomàs també hi era. Estan tancades les portes, Jesús va arribar, es posà al mig i els digué:
Pau a vosaltres.
Després diu a Tomàs:
Porta el dit aquí i mira'm les mans. Porta la mà i posa-me-la dins el costat. No siguis incrèdul, sigues creient.
Tomàs li va respondre:
Senyor meu i Déu meu.
Jesús li diu:
Perquè m'has vist, has cregut? Feliços els qui creuran sense haver vist.
Jesús va fer en presència dels seus deixebles molts altres senyals prodigiosos que no es troben escrits en aquest llibre. Els que hi ha aquí han estat escrits perquè cregueu que Jesús és el Messies, el Fill de Déu, i creient, tingueu vida en el seu nom.
Déu us guard, mossèn Joan Magí. El dia 8 d'abril celebrem el segon diumenge de Pasqua. Hem cantat i cantant l'Hosana i l'Aleluia. Hem celebrat i seguim celebrant el triomf de la fidelitat i l'amor de Jesús quan Déu en Crist conciliava el món amb ell mateix, no tenint-li més en compte els seus pecats.
Ara sabem que Déu ens ha encomanat a nosaltres l'anunci de la reconciliació i, per tant, som ambaixadors de Crist. Exhortem-nos els uns als altres a no deixar perdre la gràcia que n'hem rebut, perquè ara és l'hora favorable. Ara és el dia de la salvació.
Jesús ens vol units i al seu costat compartint la seva obra salvadora. Amb ell no ens faltarà l'eficàcia i així ho demana el Pare. Que tots siguin un, com tu, Pare, estàs en mi i jo en tu. Que també ells estiguin en nosaltres perquè el món cregui que tu m'has enviat.
El Papa Francesc ens diu: no ignoro que avui els documents no desperten el mateix interès que en altres èpoques i són ràpidament oblidats. No obstant això, destaco que el que tractaré d'expressar aquí té un sentit programàtic i conseqüències importants. Espero que totes les comunitats procurin posar els mitjans necessaris per avançar en el camí d'una conversió pastoral i missionera, que no pot deixar les coses com estan. ja no ens serveix una simple administració. Hem de constituir en totes les regions de la Terra un estat permanent de missió.
L'Evangeli ens presenta Jesús ensenyant-nos les mans i el costat que han aconseguit la pau perquè la gaudim i la fem arribar, amb ell, a tots els qui la vulguin gaudir.
A l'Evangeli de Joan veiem els deixebles tancats per por, contents veient Jesús, compartint amb Tomàs l'experiència de la fe i de les dificultats per a creure. Jesús segueix la lliçó i Tomàs veu els signes de l'acció de Jesús. Som els enviats amb Jesús. Pau ens diu literalment, apreciant la vostra diaconia en allò que val, ells glorificaran Déu per l'obediència que professen a l'Evangeli del Crist i per la generositat de la comunió amb ells i amb tothom.
Avui a l'espai de l'entrevista parlem d'un nou projecte social missioner a Kampanga, a Ruanda. És en aquest país africà on mossèn Josep Caballol, missioner diocesà, ha estat gran part de la seva vida, ajudant a millorar doncs, la qualitat de vida dels seus habitants. I si us recordeu, l'any 2014 l'arquebisbe Jaume Pujol inaugurava un centre de formació i assistència social aquí mateix, a Kampanga, fruit d'una missió diocesana que va començar uns anys abans, l'any 2008, amb l'any jubilar de Sant Fructuós. I avui, doncs, tenim al nostre estudi la delegada de Missions i Cooperació entre les Esglésies de l'Arquebisbat de Tarragona, l'Anna González, per conèixer més detalls d'aquest nou projecte missioner. Benvinguda.
Gràcies, bon dia a tothom.
En aquesta ocasió es tracta d'un projecte social missioner de caire educatiu, no?
Sí, sí, aquesta vegada, bueno, és la construcció, de fet ja està construïda l'escola. És una escola infantil i de primària, al mateix lloc, vull dir, pertany a lo que és la parròquia de Kampanga. I, bueno, és la línia, és una línia en educació infantil i per alumnes de primària, tot un cicle.
Per tant, l'escola està construïda.
Sí, està construïda. Nosaltres, el projecte, de fet, es va construir ara el 2017 i el que ens demanen és recolzar l'equipament de 9 aules i 3 blocs sanitaris. De fet, l'escola té 12 aules. Vull dir que hi ha equipades 3 en aquest moment i ja està en marxa aquest curs. Ja s'ha començat a donar classes als nens i aniran pujant el número d'alumnes, depenent una mica de com podem recolzar aquest projecte, però capacitat per nens, vull dir que està preparat per acollir. Pues estan parlant de 2.880 nens, alumnes, eh?
Que hi ha ara mateix.
No, en aquest moment haurà, sí, sí. Cada curs es preveu que és, bueno, podran rebre educació en aquesta escola, pues 480 nens, aproximadament, sí.
Uh-huh. L'escola aquesta on està situada?
Està a Kampanga, sí. Està a prop de la parròquia, és com una escola diocesana nostra. Uh-huh. Vull dir, de fet, la parròquia de Kampanga es va fundar el 2000. On mossèn Josep Caviol va estar els últims anys de missioner ahir a aquesta parròquia.
Perquè hi ha algun altre centre escolar a prop?
Sí, bueno, a veure, el que és la diòcesi de Ruanda té com 5 zones diferents. Nosaltres, clar, la que tenim més relació és la part de Kampanga, que pertany a la diòcesi de Ruhengeri. Però, clar, sí que hi ha dues escoles més, però la diòcesi és molt dispersa. I després tampoc tenim mitjans de mobilitat com podem tenir nosaltres. I s'ha fet una aposta molt important a nivell d'església de la diòcesi de Ruhengeri per l'educació. I sabem que és el millor mitjà educar a la població, als nens, que és el futur de qualsevol país, per veure el país d'una altra manera, no? I educar-los en la pau i en la reconciliació. I és una aposta forta, però jo crec que és la més viable, no? Per a pujar un país i que hi hagi unitat. I és molt recent encara tot, no?
Doncs les persones que ens estiguin escoltant ja saben que hi ha un nou projecte social missioner a Kampanga,
sí,
de caire educatiu en aquest cas, i si entren al blog tarragonamissionera.blogspot.com trobaran allà més informació, les maneres també de col·laborar o posar-se en contacte amb la delegació diocesana de Missions.
Agrair aquesta oportunitat. És una acció concreta la que hem començat. Segur que no... anirem fent camí conjuntament. Sabem que la nostra arxidiòcesi és molt generosa. De fet, és molt missionera. I els nostres missioners més de referència, com són Maria Isabel Correig, Congo, i Josep Caviol, fins ara a Ruanda, han donat una empenta, no?, molt important també per sentir-nos també units, no?, en aquest, aquest sortir una mica de nosaltres.
Doncs Ana González, delegada de Missions i Cooperació entre les Esglésies de l'Arquebisbat de Tarragona, gràcies per ser avui aquí, per acompanyar-nos en aquest programa.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu-siau.
Gràcies.
Durant aquesta Setmana Santa hi ha hagut diferents estrenes cinematogràfiques, entre elles una de molt destacada, com és la gran producció Pablo, apòstol de Cristo. Ens dona més detalls mossèn Peyo Sánchez, que és el director del Departament de Cinema de l'Arquebisbat de Barcelona. Totes les seves crítiques també les podeu trobar al blog Cine Espiritual per a Todos.
El gran estreno es Pablo, el apóstol de Cristo.
Yo, Lucas, lanzo un mensaje a todos los seguidores de nuestro Señor Jesucristo.
Una nueva adaptación de una figura no demasiado conocida en la historia del cine. Pablo y Lucas. En la segunda carta a Timoteo aparece Pablo en la cárcel, a punto de morir, y Lucas, que a su lado le sostiene y escribirá el libro de los Hechos de los Apóstoles.
Lucas, esto es un sueño. Estoy aquí.
La película está llena de buenas intenciones, pero no tanto de realización. Un poco plana, siendo una superproducción con importante reparto, hubiera interesado más tensión dramática. Pero, sin embargo, la película nos acerca a las cartas de Pablo, implica la relación de Pablo con Jesucristo, invita a conocer a Jesucristo y también nos muestra el momento histórico. Recomendamos este gran estreno, pero sin olvidar otras películas. Una menor, película francesa de Dumont, Janet, sobre la infancia de Juana de Arco. Musical, de pequeño formato, que nos cuenta la trayectoria desde niña de Juana de Arco cuando siente una llamada especial de Dios a ayudar a su pueblo. Realmente es una película sobre las dimensiones interiores y el carácter intimista de Juana en su encuentro con Dios, que trata de su vivencia espiritual. También tenemos entre los estrenos interesantes La Última Bandera. Linklater presenta la historia de tres amigos que se enfrentan a un proceso de duelo. Uno de ellos ha perdido a su hijo, se conocieron en el ejército y años después, ya uno de ellos convertido en pastor protestante, se enfrentan a este camino de reconciliarse ante la muerte. Película sobre la amistad, película sobre el destino del ser humano, película existencialista llena de inmejorables actuaciones que nos conmoverá. Y también tendremos en cartelera La llamaban Ata. Es la historia de una actriz indígena que en tiempos de Roosevelt se convierte en una representación del pueblo indígena de Estados Unidos. Especialista en contar cuentos, Meata será la actriz que llevará la historia de su pueblo al gran público norteamericano y que pasa a la pantalla en una película destacable. Este es el cine que os recomendamos.
És el moment ara de fer un cop d'ull als actes d'agenda programats per aquesta propera setmana. Preneu nota.
Pel diumenge 8 d'abril és la Festa de la Divina Misericòrdia a Tarragona, amb el següent programa. A les 11 del matí, missa solemne presidida pel senyor arquebisbe, monsenyor Jaume Pujol. A 14:45, exposició del Santíssim Sagrament i res del Sant Rosari. A les 3 de la tarda, hora de la misericòrdia, res de la coroneta. A 16:45 de la tarda, predicació del senyor arquebisbe. Consagració a la Divina Misericòrdia i benedicció d'estampes i quadres. A les 5 de la tarda, la benedicció i reserva del Santíssim Sagrament. Veneració de la relíquia de Santa Faustina Kowalska. Hi haurà confessors durant tots els actes. Tindrà lloc a la Catedral de Tarragona. Pel dissabte 14 d'abril, la 4 trobada de Càritas Catalunya a Lleida. Amb el lema El teu compromís millora el món. Tindrà lloc als Camps Elisis de Lleida i organitza Càritas Diocesana de Lleida.
Gràcies, Montse. Doncs aquests i altres actes els podreu consultar sempre que vulgueu a la secció de l'agenda del web de l'Arquebisbat de Tarragona. L'adreça és arqtgn.cat. El proper dissabte, dia 14 d'abril, al vespre, la parròquia de Sant Bernat Calbó, del barri Fortuny de Reus, acollirà l'edició número 21 del seu sopar solidari, un sopar obert a tothom que any rere any pretén recollir fons per projectes o causes solidàries. Per conèixer més detalls d'aquesta iniciativa, avui tenim aquí el nostre estudi a mossèn Ignasi Oliver, que és promotor d'aquests sopars solidaris. Mossèn, benvingut.
Bon dia.
Aquest sopar solidari és organitzat per un grup de la parròquia anomenat Pont de Solidaritat, que podem dir que a través d'aquest grup doncs, es canalitzen les accions solidàries de la parròquia.
Perfecte.
Com van començar aquests sopars?
Aquest sopar vàrem començar perquè jo havia estat durant 7 anys al Brasil i allà portava una sèrie d'activitats solidàries, sobretot pels agricultors. I el segon any d'estar a la parròquia varen fer una exposició de les diferents activitats que hi havia en aquesta comunitat, que era Nova Mamoré, de Rondônia, Brasil. No? I a partir d'aquesta exposició vàrem començar també a fer un sopar solidari per ajudar, en principi, aquesta associació d'agricultors. Però després vàrem veure que no podíem quedar-nos només tancats en aquesta associació i desitjàvem que la parròquia tingués com una obertura més gran de solidaritat. I llavors vàrem pensar convidar a diferents ONGs o diferents associacions de diferents llocs per tal d'apoyar aquests projectes i anar-nos donant compte any rere any de les diferents dificultats que es troben en els diferents països. Tot això doncs, va anar agafant una mica de volum, de manera que hi ha hagut anys que hi ha hagut una assistència de 400 persones, 300, i normalment es manté en aquest nivell de participació.
I aquest any, quina causa solidària?
Aquest any vam buscar una associació que tingués com a finalitat doncs, l'ajuda a refugiats. Vàrem trobar aquesta associació catalana per la pau i ens vàrem posar en contacte amb ells. I serà aquesta associació la que aquest any portarà el pes d'aquest sopar solidari. I té com projectes concrets l'alimentació, les dones, no? I l'acció també humanitària. Farem o apoyarem un projecte de, especialment de les dones refugiades a Jordània. Dones de Síria refugiades a Jordània. Mm?
Com és el funcionament d'aquest sopar?
Aquest sopar té com dues parts. Una part és de presentació del projecte amb activitats musicals, de poesia, de representació, no? Que dura més o menys una hora, i després ve el sopar. Clar, l'església, que és on ho fem, no disposa de taules i de cadires per poder doncs, encabir tot aquest personal que ve, i llavors ho fem directament en els bancs mateix de l'església, a base d'entrepans, aigua, entrepans, cafè, etc. No? Però en els mateixos bancs, com així, un pícnic. I molt bé, hi ha un bon grup de gent que prepara tota la part aquesta d'alimentació, que normalment són tot de material que la gent ofereix, diferents empreses que poden oferir doncs, el pa, el cafè, l'embotit, el que sigui, no? L'aigua, i doncs, això ho distribuïm després d'aquesta primera part.
També aquest any bueno, porten, de fet, forces anys comptant amb el presentador força reconegut, no?
Sí,
un periodista de casa nostra,
sí.
En Xavier Grasset.
El Xavier Grasset, que ho fa amb molt de gust i ho fa molt bé. A més, aquest any, com està orientat fonamentalment per les dones de Síria, doncs vindrà un safí al Fages, a l'Afes, més o menys el nom, ara no recordo exactament com és, que ell canta, té uns poemes, tocant a la lut. O sigui que ell mateix canta i toca. I després vindrà la rapsoda Mariona Casanovas, juntament amb el musicòleg Emilio Cuenca, que recitarà tota una sèrie de poemes, unes cartes també de gent refugiada, que formen part d'un conjunt de l'obra que ells representen, que és el Sense Sostre. I s'han ofert també doncs, la seva col·laboració aquest any per aquest sopar.
Doncs recordem que aquest sopar solidari, que és l'edició número 21, tindrà lloc el proper dissabte 14 d'abril, a partir de les 8 del vespre, a la parròquia de Sant Bernat Calbó de Reus. La gent com pot adquirir els tiquets? Es compren a la mateixa parròquia?
A veure, els tiquets es compren a la mateixa parròquia. Si no es pot anar durant la setmana doncs, a buscar els tiquets, es pot telefonar al número 977-75-64-15. 977-75-64-15. Cas de que en aquell moment no hi fos la persona que atén el telèfon, poden deixar en el contestador i nosaltres ja reservaríem els tíquets, que diguin el nom de la persona que els demana i el nombre de tíquets que desitja. Hi ha tíquets per als adults, que són 10 euros, el donatiu, i tíquets per als infants, que són 5 euros com a donatiu. Llavors han d'especificar una mica si són adults, si són infants.
Doncs tots aquests fons o diners que recollin aniran per l'Associació Catalana per la Pau, en suport als camps de refugiats sirians a Jordània, especialment pel que comentava per les dones
de Síria. I és interessant perquè aquesta associació, diríem, no treballa ella directament, sinó que està en connexió amb una altra associació pròpia del país a la qual ells col·laboren. I això jo crec que és interessant perquè, clar, qui millor coneix la psicologia, el tarannà de la gent d'un lloc són els que viuen allí, no? Per tant, poder tenir aquesta connexió...
Fan de pont,
de, no? Això mateix, de treball i d'ajuda, jo crec que és un gran avantatge que té aquesta associació catalana per la pau.
Doncs avui, amb motiu d'aquest sopar solidari, que es farà el 14 d'abril, hem convidat a mossèn Ignasi Oliver, promotor d'aquesta iniciativa, d'aquests sopars solidaris que ja porten doncs, 21 anys realitzant-se. Mossèn, gràcies per venir endavant amb aquesta iniciativa i que sigui tot un èxit.
I moltes gràcies a vosaltres per convidar-me i poder doncs, així donar a conèixer una miqueta més aquest sopar solidari.
Doncs gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Obrim l'espai de notícies amb el concert solidari que Vilaseca ha acollit fa uns dies a benefici de l'escola de Kampanga, a Ruanda, a l'Àfrica.
El concert, organitzat per la Delegació Diocesana de Missions i Cooperació entre les Esglésies, va homenatjar mossèn Josep Caballol, missioner diocesà durant més de 40 anys a Ruanda i al Congo. L'Auditori Josep Carreras de Vilaseca va ser l'escenari el dia 23 de març d'aquest concert solidari a càrrec de la Durham University Orchestral Society, procedent del Regne Unit, que compta amb més de 50 anys d'història. L'objectiu de l'acte era recaptar fons per a un projecte social missioner. L'equipament de 9 aules per a l'Escola d'Educació Infantil i Primària de Kampanga, a Ruanda, aquesta iniciativa sorgeix del desig d'intentar pal·liar les necessitats de la població i contribuir al desenvolupament socioeconòmic mitjançant la millora del nivell d'educació dels infants d'aquesta regió. Monsenyor Miquel Barberà, qui va assistir en representació del senyor arquebisbe, va expressar el seu agraïment i reconeixement a totes les persones que han col·laborat amb la missió diocesana. Mossèn Barberà, precisament, va ser durant uns anys responsable de la missió diocesana. Va visitar-los diverses vegades, una d'elles acompanyant l'arquebisbe Ramon Torrella. Dirigint-se a mossèn Caballol, va assegurar que som testimonis de la gran feina feta, de la gran responsabilitat exercida, dels molts sofriments que vàreu haver de patir i fins i tot dels molts perills que us van assetjar. També va manifestar que amb la missió diocesana s'ha portat a terme una gran obra d'evangelització i també de lluita i compromís per la justícia. Com a cloenda de l'acte, mossèn Miquel Barberà va lliurar a mossèn Josep Caballol una placa en agraïment a la seva tasca i al seu testimoni en la que el definia com a missioner diocesà, home coratjós i fidel servent de Déu.
Doncs amb aquesta secció acomiadem el programa d'aquesta setmana. Com sempre, us recordem que podeu tornar a escoltar el programa al campanar o bé descarregar-lo des del web esglésiadetarragona.cat. Res més, tornem la propera setmana. A reveure!